Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Lisset Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Aquesta hora al Suplement, l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar ple de continguts, com sempre, ens hi posem.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Aprendre a llegir i escriure és un procés que té el seu curs natural i crec que aquest camí, així com el ritme de cadascú, hauria de respectar-se. Per aprendre a llegir, els infants necessiten que els acompanyem en el procés sense pressionar i sense tindre unes expectatives concretes que acomplir. I també que els motivem, però de manera intrínseca, amb molts contes en lloc de llibres de text o fitxes i mostrant la utilitat real d'aquesta habilitat. Com m'agrada dir, els mestres no hauríem de ser els esclaus de la gran empresa de la lectoescriptura, sinó els seus encarregats de màrqueting. I tampoc s'ha d'oblidar que hi ha altres habilitats prèvies, referides tant a la psicomotricitat com a la pròpia cognició, la força, el control de les articulacions, les nocions espacials, la concentració, etc., que són vitals perquè el procés d'aprenentatge no siga una tortura. I és que el més important és que gaudisquen del camí.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem començat sentint l'Estela Perea, mestra d'educació infantil. A quina edat s'ha d'aprendre a llegir i escriure? Hi ha famílies que s'angoixen si el seu fill no llegeix quan acaba l'educació infantil. Els infants necessiten aprendre a llegir i escriure per una qüestió funcional, desxifrar millor el món. Sovint hi ha la creença i la pressió sobre els mestres i de retruc sobre els alumnes, que com més aviat es faci millor. Però quan està preparat un infant per aprendre a llegir i escriure? I com es pot respectar les necessitats de cada infant i que no sigui un patiment? I quins mètodes hi ha per aprendre a llegir i escriure? En parlem avui amb...
Vanessa Amat, professora de la UBIC, Universitat Central de Catalunya, que ensenya leptoescriptura a futurs mestres. Berta Puente, mestra i coordinadora d'infantil de l'escola de Crowley. Ignasi Malé, mestra al centre Waldorf Steiner, al Tiler. Mireia Canyigueral, mestra Montessori d'Educació Infantil i formadora del cicle de Grau Superior d'Educació Infantil. I sentirem també la Montserrat Garcia del mètode Glyphing i la Roser Ballesteros de la pictoescriptura. I acabarem amb les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
L'inici del procés de la lectura i l'escriptura, com de les habilitats matemàtiques, forma part de tot un procés global d'aprenentatge. Josep Maria Cornedó.
I avui a l'Ofici d'Educar, Vanessa, Ignasi, Berta i Mireia, benvingudes, benvingut. A l'hora de triar escola pels fills, molts pares posen a la balança quin és l'aprenentatge de la lectoescriptura que ofereix cada centre. Avui repassarem opcions. Comencem, doncs, per la Mireia Canyigueral, mestra Montessori, el mètode Montessori, que té una base científica, investiga la capacitat i necessitat de fer dels infants. Maria Montessori donava molta importància al desenvolupament mental i físic i va observar que els nens tenien la necessitat d'escriure, però no tenien la mà desenvolupada per fer-ho i va dissenyar uns materials per facilitar-ho. El mètode parteix de la idea que les àrees cognitives cal ensenyar-les en un procés d'abstracció, però tocant primer, i la part sensorial i propera del llenguatge és l'oral. I els infants han d'estar envoltats de llenguatges reals, no infantilitzar. Per exemple, no dir bup-bup, sinó gos. Diu la Mireia Canyigueral que la funció de l'adult és acompanyar aquest procés, ser un referent i donar sentit al fet de llegir i escriure, una invitació que comença amb tan sols 2 anys i mig. Benvinguda, Mireia. Dius que el primer, Mireia, és crear un ambient, la classe, molt preparat per l'adult. Com ha de ser aquest ambient per aprendre a llegir i escriure, Mireia?
Sí, exacte. Maria Montessori va detectar a través de l'observació que els infants durant l'etapa 3-6 tenien especial sensibilitat pel llenguatge. És a dir, trobaven que els infants tenien el que s'anomena el període sensitiu del llenguatge. Va ser a partir d'aquesta observació que va començar a dissenyar uns materials i unes ajudes perquè els infants poguessin satisfer aquesta necessitat. Aquest procés s'inicia no per pressa de l'adult, sinó perquè ella mateixa va observar una predisposició, una necessitat i, per tant, moltes facilitats per part dels infants de començar aquest procés en aquestes edats. Aquest procés ve molt marcat per l'infant i és ell el que ens indica en quin moment exacte cal començar a treballar la lectoescriptura. Però, evidentment, és molt important que l'ambient acompanyi aquesta motivació. L'espai ha d'estar format per materials específics que generin en l'infant aquestes ganes i la necessitat d'aprendre a llegir i escriure. Aquests materials podrien ser o materials més concrets de lectoescriptura, o també llibres, targetes de vocabulari, i evidentment també ha d'estar format per uns adults preparats per acompanyar, observar i motivar aquest aprenentatge tot seguint l'infant.
Dius, Mireia, que una de les estrelles d'aquest procés d'aprenentatge és l'alfabet mòbil. A veure, què és i què facilita aquest alfabet?
Doncs mira, l'alfabet mòbil és potser un dels materials més rellevants de la metodologia Montessori, no? I és un alfabet que està format per unes lletres de fusta que es presenta un cop l'infant ja ha començat a reconèixer diverses lletres a partir del que anomenem el joc dels sons i també el que anomenem les lletres de paper de vidre, que serien materials previs a l'alfabet mòbil. Es treballa paral·lelament amb altres materials mentre els infants es van com entrenant per l'anàlisi dels sons i van reforçant aquesta associació del so amb la grafia. Amb aquest alfabet, els infants poden començar a escriure les seves primeres paraules, tot ajuntant grafies apreses prèviament. És important també recalcar que en Montessori, durant aquest procés, no utilitzem el nom de les lletres, sinó el seu fonema. És a dir, mama no comença per la lletra M, sinó que comença per la lletra M. Papa no comença per la lletra P, sinó per la lletra P. Això que és tan simple, agilitza moltíssim el procés de la lectoescriptura i també el de la lectura, ja que surt de manera totalment espontània. Comencem sempre amb paraules curtetes i llavors acaben escrivint paraules més llargues.
I quan tenen les mans desenvolupades, llavors s'introdueixen les pissarres individuals i després hi ha llapis i paper. I com deies abans, és l'infant qui guia el procés.
Exacte, sí. Un cop nosaltres ja veiem que l'infant ha desenvolupat la psicomotricitat fina per poder escriure amb el dit o amb un guix o amb un llapis, introduïm les pissarres, que són unes pissarres petitones que acaben en una taula petita. Primer, les pissarres es treballen sense pauta perquè el traç sol ser més gran, ja que venim d'una psicomotricitat molt més gruixuda. I a poc es va afegint una pauta fins a acabar fent servir el llapis i el paper. Aquesta activitat nosaltres la plantegem formalment a través d'aquestes pissarres, però evidentment utilitzem molts altres recursos que cada guia i cada espai s'inventa, no? Com per exemple les safates amb sorra, fent traços al terra o experimentant amb altres materials. Aquest material de les pissarres s'utilitza bàsicament perquè l'infant pugui esborrar allò que ha escrit, perquè en Montessori es posa sempre l'atenció en el procés i no tant en el resultat, no? L'infant en aquesta edat escriu per jugar i no pas per produir. També és important recalcar que la manera d'aprendre a través dels fonemes es faci l'infant sent còmode amb aquest procés, però evidentment si observem que hi ha un infant que li funciona molt millor la lectura global, hem de tenir l'espai i habilitat en materials per poder satisfer aquesta necessitat, no? Per tant, no és tan important el material Montessori com la filosofia de seguir a l'infant que tant defensava la doctora Montessori.
I mentre van escrivint i van llegint. I per tant dius que l'aprenentatge de la lectura és un procés preciós en què no cal esforç, no?
Exacte. Doncs un cop hem vist que han experimentat, jugat moltíssim amb l'escriptura a través de l'alfabet mòbil i les pissarres, comencem a introduir materials més concrets. Nosaltres els anomenem materials d'estudi de la paraula, que es presenten entre els 4 i 5 anys aproximadament, i on, per exemple, introduïm aspectes com el singular i el plural, el masculí i el femení, i també introduïm uns materials que se'n diuen materials de funció de les paraules, que vindria a ser un preliminar, molt preliminar de la sintaxis. Aquests aprenentatges no es fan per la pressa de l'adult a que aprengui conceptes cognitius molt difícils, sinó que es fa perquè es considera que els infants tenen la voluntat, la motivació i la facilitat d'entendre com funciona el llenguatge que senten i per poder saber com utilitzar-lo millor. No és un treball feixuc i de molt d'esforç, sinó que són jocs molt dinàmics, materials atractius, totalment experimentals, amb el qual els infants juguen tot experimentant amb elements reals al seu entorn. Tots aquests elements es treballen de manera sensorial a l'etapa d'infantil i a part de proporcionar eines als infants per entendre el món i donar-los el plaer, ens serveix evidentment també per més tard a primària poder tractar aspectes més abstractes del llenguatge tot tenint una base molt més sòlida.
Mireia, què és el que t'agradaria transmetre com a més essencial del mètode Montessori? Jo sé, perquè m'ho vas explicar, que hi ha diversos centres que us demanen suport per aplicar el vostre mètode.
Exacte, sí. jo crec que el més important és que s'entengui que l'aprenentatge cognitiu no s'ha de veure com un aprenentatge tradicional. Sovint s'ha mal interpretat el mètode Montessori perquè sembla que es vol anar massa ràpid amb els aprenentatges cognitius, però tots ells són transmesos de manera molt lúdica i molt respectuosa i neixen sempre de l'infant. Els infants en els centres Montessori juguen amb tot allò que perceben del món i, per tant, juguen amb tots els llenguatges que tenen a l'abast. I això els ajuda, evidentment, a adaptar-se al món i entendre'l. Ells no treballen per obtenir un resultat, sinó per satisfer-se ells mateixos. I la doctora Montessori va detectar aquesta facilitat i aquesta motivació per part dels infants per poder jugar i experimentar amb elements que potser a ulls adults ens poden semblar molt feixucs o massa teòrics, fins i tot, però que ulls dels infants i transmesos amb els materials adequats són totalment atractius i són la millor eina per la seva adaptació al món i al seu benestar. Cada vegada hi ha més escoles que demanen formacions i, sobretot, els mestres que estem coordinant-nos per organitzar formacions per tal que el mètode es pugui entendre millor i es pugui aplicar d'una manera coherent i també desvincular-se una mica de l'àmbit privat, que és on fins ara potser ha estat funcionant majoritàriament.
Una de les preguntes que es fa a la Mireia és: quins efectes té el mètode Montessori convivint amb altres pedagogies? Desvirtua el mètode? Conviuen bé o malament? I vol fer un doctorat buscant-hi respostes. I ens ho explicaràs, Mireia, més endavant. Moltíssimes gràcies, una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Vull aprendre fent coses.
Montserrat Garcia i us vull parlar del mètode Gliffing i de Read Up by Gliffing. El mètode Gliffing va ser creat fa 10 anys per mi mateixa amb la Universitat de Barcelona per tal d'ajudar a superar les dificultats de lectura que tenia el meu fill a causa de la seva dislèxia. El mètode es va veure molt beneficiós i des de llavors que milers i milers de nens l'han utilitzat. Però a més hem vist que no només és necessari pels nens que tenen una dificultat amb la lectura, sinó que tots els nens que estan en edat d'aprendre a llegir poden millorar amb una manera molt fàcil, adaptada, cadascú a les seves necessitats, personalitzat. És per això que també hem desenvolupat una app, Read Up by Gliffing, que permet jugar amb la lectura a través d'una aplicació mòbil. Us convido a entrar a la nostra pàgina web, gliffing.com, i esbrinar una mica més qui som, què fem i com us podem ajudar.
Avui a Catalunya Ràdio en temps de suplement i hem sentit fa un moment la Montserrat Garcia, creadora del mètode Gliffing. Mètodes avui, i la Vanessa ens donarà aquesta visió més general. La Vanessa és professora a la UBIC, Universitat Central de Catalunya, i ensenya futurs mestres d'infantil i primària a acompanyar aquest procés de la lectoescriptura. Diu la Vanessa que les bases del mecanisme de la lectoescriptura s'estableixen entre els 4 i els 8 anys. Cada infant té el seu ritme, és un temps per familiaritzar-se amb el llenguatge escrit i els sons, fer hipòtesis i inferències sobre què vol dir el text, dominar el llenguatge oral i també desenvolupar el treball motor de domini del cos, la coordinació entre l'ull i la mà. Però hi ha certa polèmica entre córrer poc o massa en l'aprenentatge de la lectoescriptura. Per exemple, a Finlàndia, amb la qual sovint ens emmirallem, no comencen fins als 6 i 7 anys. Però es fa una prèvia de llenguatge oral i hi ha un entorn cultural molt ric, biblioteques, famílies. Vanessa Amat, què ens diu la neurociència? Benvinguda, sobre el procés de la lectoescriptura.
Hola, doncs la neurociència el que ens diu és que cal un desenvolupament maduratiu de l'infant que ha d'estar preparat per poder fer aquest aprenentatge que és complex i que és abstracte, i que no tots els nens i nenes estan preparats en el mateix moment, que cal, per tant, tenir molt en compte els ritmes en aquest sentit.
I, Vanessa, tu poses l'accent en els teus alumnes, futurs mestres, no tant en el quan i en el què, sinó en el com s'ensenya. Com es prepara l'infant per la lectoescriptura?
Exacte. Abans dèiem, hi ha un procés entre els 4 i els 8 anys, que és la franja d'edat en què acostumen a estar preparats els nens i nenes, no? Però, esclar, els 4 als 8 anys és un període prou ampli i això no vol dir que abans dels 4 anys no hi hagi d'haver un acompanyament. Hi ha moltes coses que influeixen en aquesta maduresa que dèiem que és necessària. Tot el tema de llenguatge oral, tot el tema de motricitat, de coordinació ull-mà, desenvolupament del cos, tot això és bàsic i, per tant, són qüestions molt importants a l'hora d'aprendre a llegir i escriure, no? Per tant, com acompanyem aquest com que dèiem és bàsic. Després dels 8 anys continua havent-hi molt aprenentatge amb tipus de text, amb comprensió lectora, etc. No? Però es tracta de deixar temps prou amplis d'observar molt els infants I aquest com ho fem, amb quins materials els donem, de quina manera acompanyem, com els escoltem, quin és el nostre paper. Per tant, és bàsic el com acompanyem aquest procés.
Dius, Vanessa, que per l'infant llegir és entrar al món dels adults, no? I que, per tant, és molt important aquest acompanyament i la complicitat dels adults. Clar, una de les coses que dèiem al principi és que cada centre educatiu tria un mètode diferent, no? I això en què es deu basar?
Clar, aquí hi ha qüestions diferents. D'entrada, de coneixement, és molt bo conèixer mètodes com els que parlem avui i entendre una mica que donen resposta a diferents necessitats, a diferents opcions que tenen els nens i nenes. Cal un plantejament d'escola important de com acompanyem els infants. Plantejament real, de dir quines opcions oferim, perquè el currículum ens dona unes directrius generals, però es tracta d'entendre que el plantejament que ofereix l'escola ha de ser prou ampli per respondre a tots els infants. I cal tenir en compte el que ens han aportat a les diferents metodologies, el que parlem des de Montessori, de Cruyff, de Inet, que a vegades s'han agafat coses d'aquests mètodes i no s'han acabat d'aplicar potser de la millor manera possible, si es fan de manera descontextualitzada en el buit. Si fem fer un material Montessori, en aquest cas tal com parlàveu, però el fem fer a tots els infants en el mateix moment i de la mateixa manera, això és desvirtuar el mètode. El que convé és que hi hagi opcions perquè es pugui treballar de manera respectuosa amb els infants, no? I aquesta és la clau i és el gran repte dels docents, també.
I contemplar les diferents velocitats dels infants a l'hora d'aprendre a llegir i escriure, no?
Exacte. Necessitem aquest acompanyament i veure que el que convé és tenir opcions diferents. Jo explico moltes vegades que cal oferir des d'opcions d'activitats en què el mestre és un model de lectura, un model d'escriptura. Ens plantegem, per exemple, escriure tots junts una nota i, per tant, el mestre verbalitza tots els processos mentals que intervenen en l'escriptura, els fa explícits, i també a l'hora de ser model de lectura. Quan ens aturem, què ha passat fins ara, recapitulem, etc. I, per tant, aquests moments és bo que es passin conjuntament, però que hi ha d'haver també treball simultani. I amb això em refereixo a que es puguin atendre les velocitats diferents, els punts en què es troba cada infant. Quan dic treball simultani, vull dir que els infants poden estar fent propostes diferents en el mateix moment i, per tant, adaptades a les seves necessitats. Individualment, en parella, en material manipulatiu, puc tenir racons amb propostes i materials, per exemple, d'associació de text i imatges, que tinc una seqüència d'imatges, l'ordeno i després hi associo els textos pertinents, i aquesta mateixa proposta la poden fer diferents infants, però adaptada al nivell, no? Més llarga, més curta, amb frases diferents, amb diferents propostes, i no en el mateix moment. Jo crec que un problema important és a vegades que volem fer el mateix amb tots els infants, a la mateixa edat, al mateix moment, i això està condemnat al fracàs.
Quins són, Vanessa Mat, els principals errors a l'hora d'ensenyar, llegir i escriure? Ara ens en deies un, no? Hi havia aquella idea de la lletra amb sang entra, no? Això ens ho han tret ja de sobre o encara no?
Jo diria que en línies generals hem superat aquesta frase, perquè jo crec que tots estaríem d'acord que no és aquesta la manera de treballar i d'aprendre, en aquest cas, a llegir i escriure. Però sí que és veritat que a vegades algunes pràctiques no estan tan allunyades d'això, encara que no en siguem prou conscients, no? De la repetició, de l'esforç en el buit, de no trobar el sentit del que estem fent, de fer-ho des de la necessitat de l'adult, de dir, ara ens toca fer això i no tant des de les necessitats, no sé si tant de necessitats, o des dels reptes, des de la vida de l'infant, podríem dir-ho així, des del que ell vol fer. I tot això a vegades genera frustració. Jo crec que calen materials manipulatius que no penalitzin l'error, que el nen pugui fer i desfer i provar. I si té una tendència cap a això, que li interessa molt en aquell moment, pel que sigui, per la seva vivència, pel que li està passant en aquell moment, treballar amb un material, ser-hi una estona, doncs deixar-li temps perquè pugui fer allò, no marcar tant els temps des de l'adult. Pensar molt en que la lectura és comprensió, és bàsica aquesta idea. Tot el que farem ha d'anar en funció que els nens comprenguin el que llegeixen. I, per tant, a vegades aquestes pràctiques de repetició, de paraules que no tenen sentit, que estan tan allunyades de la vivència de l'infant, això no ens ajuda gens. Per tant, pensar sempre que la lectura és comprensió i no anar tant, per exemple, amb aquestes propostes de valorar la rapidesa lectora, que encara es fa. Per tant, hi ha algunes pràctiques a vegades que se'ns acosten a aquesta idea que ja està allunyada, eh? Però crec que és important que també pensar que és un procés que dura temps i que s'ha de deixar temps perquè els infants aprenguin a llegir i escriure, i que han de veure que té funcionalitat, que allò té sentit. Els infants acostumen a començar a aprendre a llegir i escriure amb moltes ganes, eh? És entrar al món dels adults, com deies abans. Normalment, els adults que estem al seu voltant els llegim en veu alta, van veient com funciona això, i per tant, els anem acompanyant des de l'òptica oral. Moltes vegades que els infants comencen a llegir i escriure mirant i escoltant. Mirant i escoltant, i això és bàsic. I a partir d'aquí, a poc, que puguin anar fent. Per tant, les presses no són bones, tampoc.
Per tant, hem d'entendre que pot ser una activitat lúdica, però que requereix inevitablement un esforç?
Sí, jo penso que és una activitat lúdica, que l'han de fer de manera plaent, perquè poden descobrir-hi molt, hi ha molts jocs, hi ha moltes propostes que són molt atractives. També és cert que sí, que és una activitat que requereix una certa abstracció i un cert esforç, eh? No és tan natural com parlar, sempre que tinguis un context que parli, eh? Però i que et deixi parlar i que t'escolti, etc. I en canvi llegir i escriure doncs requereix d'una abstracció important, és un concepte social, cultural. Però això no vol dir que s'hagi de fer amb frustració, que moltes vegades generem aquesta frustració amb els infants, senten que no són capaços, que ells haurien d'estar fent una altra cosa que els seus companys ja fan i ells no el fan. Entrar en aquestes dinàmiques és molt perjudicial. I l'esforç una mica el que requereix quan fas un aprenentatge amb repetició, quan els infants tenen ganes, això que dèiem, de fer una activitat que els agrada molt i tenen tendència a repetir-la per millorar-la, però ve d'una idea, d'una tendència, d'un interès de l'infant en aquesta línia. Per tant, respectar-los molt, i evidentment ha de ser un aprenentatge positiu, positiu.
Diu la Vanessa que llegir té més prestigi, és el focus de l'escola, però que si no hi ha una bona base de llenguatge oral no serveix gaire. Però tota l'escolaritat i l'èxit escolar es basa molt en el llegir i escriure. Diferent d'altres països, i ho podríem fer diferent. Avui a l'Ofici d'Educar, mètodes per aprendre a llegir i escriure.
I una escola que m'ajudi a créixer.
El nostre cervell està preparat per llegir, parlar, escriure, escoltar. Hem de regar-lo perquè creixi, maduri i connecti les neurones. Núria Pedrós.
Sentim la Roser Ballesteros, creadora del mètode Pictoescriptura, que utilitzen més de 1.800 professors i 15.000 alumnes a Espanya.
La plataforma de Pictoescriptura permet treballar tot el currículum de llengua a primària, estimulant la creativitat i la imaginació dels infants. La metodologia incorpora estratègies de pensament visual en el procés d'aprenentatge de la llengua. És a dir, que sempre treballem connectant llenguatge visual, llenguatge oral i llenguatge escrit. L'equip de Pictoescriptura formem i acompanyem els mestres durant tot el curs i són ells i elles qui apliquen de forma autònoma la metodologia a l'aula. Els mestres gaudeixen ensenyant llengua i el que més destaquen de la metodologia és, d'una banda, el seu caràcter inclusiu i el canvi amb la motivació dels alumnes per l'aprenentatge.
Avui a l'Ofici d'Educar, mètodes per aprendre a llegir i escriure. Ara tenim l'Ignasi Melé, mestre al centre Waldorf Steiner, al Tiler. Amb la pedagogia Waldorf s'espera que el nen passi a primària pels vols dels 6-7 anys, quan ha deixat de formar el seu cos i passa a les parts més cognitives i del pensar. Llavors se li introdueix al món dels contes i a la natura, i apareixen les lletres de l'abecedari. I amb cadascuna es fa una proposta d'un conte o una narració perquè a l'infant se li despertin les forces creatives, que associa amb la imatge de la lletra, es fa un dibuix i es ressegueix la grafia, i d'aquesta manera s'impregna de l'abecedari, no el memoritza. Ignasi Melé, benvingut a l'Ofici d'Educar. Com és aquest procés, segons la pedagogia Waldorf?
Sí, bon dia. El procés aquest, el que s'intenta sempre és respectar el nen i, bueno, mirar el seu moment. Per això esperem a primària, on creiem que el nen té unes forces ja per començar aquest aprenentatge, que és per ell ja és important, arriba molt motivat, sap que altres nens del seu entorn social ja l'han començat, i ells, per tant, arriben amb molt interès i amb moltes ganes d'aprendre. Nosaltres, aquestes forces d'energia que tenen, ho aprofitem per treballar amb ells amb aquesta il·lusió, però comencem sobretot amb el que és la creació d'imatges, que ells creïn imatges mentals. Aleshores, això ho fem a partir de la narració, en aquest cas oral, no llegida encara, perquè el nen encara el llenguatge de l'adult estructurat i ordenat a nivell escrit per ells encara és difícil, i com antigament feien les àvies o la gent del poble, que s'explicaven les històries, no llegien històries, i amb això el nen el que fa és construir unes imatges. En aquesta construcció, que a vegades no li donem prou importància o tirem molt de llibres amb il·lustracions, el que fem és que cada nen construeixi la seva pròpia imatge. Aleshores, nosaltres d'aquesta creació, el que fem després sí és crear una imatge en què cadascú la plasma, i sobre aquesta imatge anem descobrint les grafies. I mica en mica es va presentant, triguem tot un primer curs, o sigui, un primer de primària, en presentar l'abecedari amb lletra de pal, les lletres majúscules, i es van explicant històries per cada lletra. Aleshores, el nen té una relació i una associació per cada lletra amb una vivència, amb un record important, i normalment amb felicitat. Jo, com a anècdota a la classe, he tingut nens que havien passat d'altres escoles que ja sabien llegir i escriure, que venien de guarderies on ja ho havien après, i van estar aquí i a mitjans de curs em van dir, és que ara he après a llegir i a escriure. Per ells va ser com algo nou, era com volent dir, ara entenc tot el que hi ha. I era una vivència, perquè vivien cada lletra, vivien cada cosa. Aleshores, en la construcció aquesta de les lletres, mica en mica, doncs ells van construint sons perquè van associant i van veient la importància de les vocals, com juguen amb les altres lletres, i mica en mica és això. Però comencem amb l'escriure per després passar en la lectura, que va entrar mica en mica.
A primer són contes de fades, a segon faules, a tercer la història del poble hebreu, a quart la mitologia nòrdica, a cinquè Grècia i sisè Roma. Totes tenen un lligam amb el moment que té el nen. I no teniu llibres de text i cada infant construeix el seu propi quadern, no? Per tant, la importància de la part artística.
Sí, bueno, igual que us he dit això, que a primer és, mira, que ell construeixi. La part artística és una part creativa que avui en dia amb molts mètodes pedagògics es deixa. I és molt important que les persones treien. Després els adults veiem molts al psicòleg i tal, i el que estem fent és treure. Doncs des de petit hem d'intentar que a nivell artístic puguin treure i expressar, a nivell visual o a nivell verbal, i puguin treure les seves emocions amb això. Amb els dibuixos dels nens es veu moltes coses. I per això aquesta part artística del fer. Aleshores, el de les narracions, que deies que hi ha una temàtica en cada curs, el que es busca és un lligam en el nen en cada moment. Llavors està molt justificat que toca en cada moment. Són diferents etapes evolutives del nen i en cada edat se li dona el que creiem que toca. I després, en la part de les grafies, també hi ha una evolució. Comencem amb uns blocs de cera gruixuts en què la grafia ha de ser lenta, pausada i tal, i mica en mica es va com si haguéssim afinant, fins que després arribem a una ploma que es pot donar a finals de quart, de cinquè, una ploma estilogràfica.
I com es fa el salt a llegir? No? Tu deies que amb l'escriptura entenen la lectura, no? Com es fa aquest salt?
Sí, és automàtic. O sigui, nosaltres comencem amb lletres de pal a primer, hi ha molts nens aquí ja van lligant clarament les lletres i van construint ells sols, van provant quan té sentit, quan no, perquè van agafant els sons. Quan descobrim una lletra, doncs abans ens ho deia la Mireia, nosaltres diem com sona, com li diem, i anem a veure quines paraules. Llavors, a part de fer aquest dibuix on descobrim, la posem en pràctica, com si diguéssim. Llavors, anem fent aquest joc. A final de curs ja construeixen tots, veuen les paraules i les van... Que ho tenen només en majúscules? Sí, de moment sí. A segon, passem a la lletra d'impremta i automàticament, quan passem a la lletra d'impremta i han fet l'associació de l'abecedari que el tenen molt clar al cap, de la lletra majúscula a la lletra d'impremta, automàticament es posen a llegir. Llavors, molts nens ja comencen i la lectura aquí, un punt que hi ha molt fort és que la capacitat aquesta de construir imatges fa que la lectura no necessiti sempre d'una il·lustració, i els enriqueix molt, normalment. I aquí sí que ja el mestre comencem a introduir lectura nostra, perquè vegin com llegir, com fer les pauses, i vagin agafant un bon hàbit de lectura.
Què creus, Ignasi Melé, que porta la pedagogia Waldorf a la lectoescriptura? Quin seria el plus?
Jo crec que el que porta és molt respecte al moment del nen, esperar que ell després no hi hagi certes conseqüències de més gran d'haver apretat i estrès, i l'altra cosa, la capacitat aquesta creativa, de que el nen construeix de dins seu, i que és molt important, aquest.
Em deies tu en una conversa prèvia que el resultat és que els nens devoren els llibres amb il·lusió. Això no passa gaire, eh?
Sí, això és cert. Aviam, no tots, eh? Sempre una classe, però sí que jo veig una diferència. Jo a la classe tinc més o menys uns grupets dels que llegeixen a diferents ritmes i els que llegeixen allò amb certa diligència. Jo ara estic en una quarta classe, acabo de fer una quarta classe, llegeixen llibres però que els devoren. Tinc una nena que m'estava explicant la seva mare i em diu, és que és massa. Diu, des del gener fins ara he llegit 100 i escaig llibres. No sé quan em va dir. Vull dir, una bestiesa. Uf. És que diu, és que entra i es construeix. No és una nena que diguis, mira, és que està malament, és que està perfecta. Però és que viuen els llibres. I quan jo els hi faig narracions a classe, es queden tots amb la boca oberta, mirant, encantats. És una sort veure que hi ha nens que encara no necessiten d'estímuls externs màxims, sinó que puguin escoltar una cosa i entren en aquesta part narrativa. I aleshores, en el llibre els hi passa això amb molts nens. I això una cosa, una diferència que he vist amb nens que se m'han anat incorporant al grup més tard, nens que llegeixen molt bé, però que no gaudeixen la lectura, no venen amb un llibre perquè els hi ve de gust. Els hi has de dir, va, anem a llegir això, anem a llegir... Però que no hi ha aquest, la passió, la il·lusió de la lectura. I això sí que dic, que els que llegeixen amb un bon ritme, jo a aquesta edat ja, una quarta classe, amb 10 anys, estan amb una passió que jo no la veig en altres llocs. I els que els hi costa, hi ha nens que els hi costa, també, llavors els ha d'acompanyar, de mica en mica, i els acompanyem sobretot això, que busquin una bona relació amb la lectura.
En un món com el nostre, com es porta la rivalitat amb les pantalles a l'hora de llegir i escriure?
Home, és realment una lluita que intentem conscienciar les famílies. Les pantalles no som antiabsolutes, però sí aquestes edats. Aleshores, les famílies en general ens segueixen bastant els consells o recomanacions que fem, tot i així la força social és molt forta, però perjudica molt en els aprenentatges dels nens des del nostre punt de vista, perquè afecta altres coses a part. Poden haver-hi mètodes aquests amb els ordenadors i tal, que aprens a llegir, aprens això, ho resols, però ja està perjudicant altres coses des del nostre punt de vista. Amb la qual cosa, nosaltres el tema pantalles, perquè creiem que a mi em va molt tot el tema de la creativitat. Nosaltres quan mirem el nen parlem de que el ser humà, no el nen només, té 12 sentits, l'ésser humà, i amb els audiovisuals els limitem bàsicament a dos, que és el visual i l'auditiu, i ens quedem molt pobres. Ara amb els ordenadors, doncs sí, encara tenim un clic, tenim una mala associació de moviments de coordinació de mà i cerebral, no? Si estem simulant moviments d'un personatge a la pantalla, en realitat nosaltres estem movent un dit, i tot això internament en el ser no li és profitós. Sempre dic des del nostre punt de vista, que vull dir que s'ha de ser respectuós.
Explica-li, Ignasi Malé, que tot i que comencen més tard, el seu nivell és igual que el de les altres escoles, ho proven les proves de primària, que sobretot els donen un molt bon nivell oral i ho acompanyen amb la lectura. Per tant, començar més tard no vol dir acabar més tard.
No. I a més, la relació que queda després jo crec que és profitosa. Amb les coses, quan les fas amb gust, jo crec que canvia. I quan el nen arriba amb il·lusió d'aprendre i de voler fer, li dona una força extra. I nosaltres estem veient que quan arriben... Clar, nosaltres despleguem el currículum una mica diferent perquè busquem aquest respecte de si el nen està preparat. I aleshores, això és el que ens fa que els primers anys diries, ui, aquests nens van enrederits. Clar, és normal, és que hem començat. Hem dedicat un any sencer a fer dibuixos i descobrir mica en mica les lletres, que el nen cada lletra recordi un conte. I això no té res a veure amb, vinga, anem a aprendre, anem a un mètode, anem a copiar, anem a... Llavors, després sí, van passant els cursos i les coses s'agafen. I on el que deies de les competències, la comprensió oral, en l'escola surten resultats molt, molt positius. D'això, d'una narració diària en què el mestre transmet. No només lectura, Quan un mestre fa una transmissió oral d'un conte, ell crea aquestes imatges abans d'explicar-ho. Tu has de preparar, has de tindre clar i després construeixes. I quan tu construeixes això, el nen ho capta també. I ell construeix el seu. I és tot aquest treball, aquest esforç interior que hi ha en què això deixa...
Avui a l'Ofici d'Educar, mètodes per aprendre a llegir, escriure i jo diria que viure, també, A Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
Plouen flors amb cada rialla.
Jo he après a llegir a partir de frases que hem fet els meus companys i companyes, a partir de coses que hem observat i que hem vist. També m'ha ajudat a aprendre a llegir, posar-hi noms a les lletres per recordar-me de cada paraula i lletra. És com un joc molt divertit que et dona informació, també t'ajuda a veure altres mons perquè la lectura no es veu i per això tu pots imaginar-te el que estàs llegint.
Hem sentit un infant de tercer que parla del record que té de quan va aprendre a llegir i escriure en una escola, a l'escola de la Berta Puente, mestra i coordinadora d'Infantil i d'Innovació Pedagògica de l'escola de Crolí. El mètode de Crolí, explica la Berta Puente, s'ha d'emmarcar en un aprenentatge globalitzat, la transversalitat d'assignatures. A partir d'un tema, per exemple una taronja, es pot desenvolupar i treballar tot el coneixement a infantil. És un mètode científic basat en la neuropsiquiatria i el pedagog belga de Crolí, que va observar com aprenen els infants, observació, associació i expressió. Tres accions simultànies, un mètode basat en la psicogènesi. Les paraules no són fàcils, ja ens les explicaràs. Els estudis de casos que de Crolí va dur a terme observant com aprèn l'infant a la pràctica. Berta Puente, quina és la proposta per aprendre a llegir i escriure del mètode de Crolí?
Hola, bon dia. El mètode de Crolí el que proposa és un aprenentatge globalitzat d'entrada en el qual el nen està molt habituat a observar, analitzar tot el món que l'envolta. De Crolí deia que el nen per poder escriure necessita poder dir coses. Llavors es basa una mica en aquesta idea de que es respecten tots els processos maduratius fins que no arriba el moment on el nen realment està preparat per abordar aquest aprenentatge, i quan parlem de desenvolupament maduratiu ens referim doncs, a tot el que venen dient tots els meus companys, la coordinació oculomanual, el llenguatge oral, és imprescindible haver fet un treball previ molt gran de llenguatge oral, i es respecta també l'interès i els ritmes individuals d'aprenentatge. I és per això un procés analític que requereix una deducció progressivament, a partir de la qual, si els nens no tenen uns bagatges previs per estar preparats per abordar-los, venen les frustracions, evidentment.
I el punt de partida és una frase.
El punt de partida és una frase. El punt de partida del llenguatge escrit. Nosaltres comencem a partir de l'últim cicle, l'últim curs d'educació infantil. Fins llavors hem fet tot aquest treball previ de coordinació oculomanual, de llenguatge oral fortíssim, d'habituar-los a descobrir, a deduir, a observar, a manipular moltíssim. I aleshores arriba un moment a P5 on el que aprenen és a través del material, que nosaltres, a diferència de Montessori, no el presentem, sinó que el creem amb ells, és la frase. Llavors aprenen aquell llenguatge escrit, expressa una idea. Llavors, a partir d'aquí, anem construint frases i aquest serà el nostre material previ, a partir del qual el nen començarà a fer tot aquest tipus de progrés deductiu, on, una mica també amb el que explicaven, de no diem la M, no diem la R, no diem la L, sinó que entrem en un joc, i aquí és la clau, el joc. Els ho proposem com un joc. A partir del qual comencen a posar nom a les lletres i a partir d'aquí construeixen la frase.
Què vol dir posar nom a les lletres? A veure, explica'ns-ho.
Posar el nom a les lletres vol dir que els hi presentem una frase escrita, que hem fet una observació.
Per exemple? Per exemple, el Martí s'ha caigut de la cadira.
Per exemple, el Martí s'ha caigut de la cadira.
Vale.
Doncs comencem amb lletra lligada, llavors, doncs, què us recorda aquest dibuix, no? De la grafia, de la E, no? Llavors, bueno, molts et diuen, perquè venen amb el bagatge de fora, no? Doncs això és una E. Sí, sí, no preguntem el nom de la lletra, sinó preguntem en què us fa pensar això, no? Llavors, per això de Crolí ni deia també el mètode ideovisual, perquè no només el llenguatge escrit expressa una idea, una emoció, una experiència viscuda per ells, sinó que, a més, posem nom, és un joc, posem noms a cada una de les lletres. Llavors, bueno, quan nosaltres comencem, els nens que tenen interès i que ja estan preparats per començar a escriure, quan escriuen, fan el recorregut, no? I van dient en veu alta visualment el recorregut que fa cada una de les lletres. Doncs vaig a fer, doncs moltes vegades la E és el 3 del revés, no? Li volen dir així, o, bueno, decidim amb tota la classe quin nom té cada una de les lletres de l'abecedari. I aquest és el fet d'entrar en aquest joc, no? Doncs l'orella de conill, seria la L, no? Per exemple, les tres muntanyetes, la R, el volcà, aquest any és una R, l'any passat era, jo, a vegades em faig uns embolics perquè cada any em canvien, no? El nom de les lletres. Llavors, un cop hem posat nom a totes les lletres, perquè van sortint frases, que aquest, bueno, anem una mica guiant, no?, des de la part de l'adult, perquè vagin sortint totes les lletres de l'abecedari, ja comencem a abordar aquest aprenentatge d'escriptura, diguéssim.
Deixa'm dir que abans d'això, en aquesta part que dèiem de la psicomotricitat, una cosa que em vas explicar que em sembla estupenda és el taler. Que m'explicaves com ajuda fins i tot a veure quin és el grau de maduresa de cada infant a l'hora d'aprendre.
Correcte. Nosaltres quan parlem que fins al P5 el que fem és molt treball de psicomotricitat i de coordinació d'ull-mà, de psicomotricitat fina que en diem, cosim en cada una de les edats, i a P5 el que fem és presentem el taler, i el taler és un treball individual de cada un dels alumnes, on el que requereix són moltes habilitats que són prèvies a l'aprenentatge de lectura i escriptura. Llavors això ens permet tenir pues, una guia, una mica d'en quin moment es troba cada nen a nivell madurativo, perquè evidentment el taler desplega habilitats com l'atenció, l'esforç, que parlaves de l'esforç, jo crec que requereix un esforç fer el taler, com es presenta l'infant davant de l'aprenentatge, com genera la frustració, com la viu, la motivació, l'atenció, l'esquema corporal, la situació espaial, tot aquest tipus d'habilitats són necessàries per abordar aquest tipus d'aprenentatge.
I hem treballat la part psicomotriu, hem començat a jugar amb les lletres, amb les frases, arriba un punt que són capaços de crear frases noves, com la crema cremada és boníssima.
Sí, no, el fet és que de totes les experiències que viuen a la classe anem generant material, no? Anem generant frases, llavors doncs, al final de l'any podem tenir, estem parlant d'un P5 i podem tenir 10 frases, llavors amb aquestes frases el treball que fem és una memoritzar visualment les frases. Llavors, n'hi ha alguns que sí que estan preparats i que les poden arribar a descodificar, però, si no, fan estratègies memorístiques, no? I llavors, també eduquem a l'ull amb mirada esquerra-dreta, perquè molts encara no estan en aquest punt madurativament. Bueno, no és que els hi fem fer, sinó que els acompanyem en aquest aprenentatge. Llavors, hi ha un moment en el que ells mateixos, pues, de manera oral, sobretot al principi, comencem a fer frases noves, oralment, amb les frases que ja tenim, les combinem entre elles. I això és el procés que es continua després, a partir de primer, ja no només de manera oral, sinó de manera física, amb les frases que tenim, perquè amb aquest material passen a primer. Llavors, és amb aquest material amb el que van tallant les frases, primer subjecte...
Amb una capseta de frases, això és molt... molt...
Sí, se'n van a l'estiu amb una frase, amb les frases del curs, i tornen a primer de primària amb la capseta de frases. Evidentment, la motivació és brutal. Tenen unes ganes de seguir, continuar i anar fent, i hi ha nens que són molt capaços ja de començar a descodificar mica en mica i anar tallant, anem tallant les frases i anem generant aquest material a partir de que al final de tot del procés arriben per pròpia descoberta a, d'acord, aquesta grafia, això significa que la M, per deducció, si la construeixo de nou i he arribat a la lletra i he deduït, jo he descobert que aquest so correspon a aquesta lletra. Llavors, és un procés per descoberta, en realitat.
Quins són els avantatges d'aquest mètode, Berta?
Doncs, sobretot, que et permet acompanyar els ritmes individuals, que és respectuós amb la manera d'aprendre de manera natural, perquè es parteix de la globalitat, sinó, no de la part més petita, sinó de la part més gran a nivell de llenguatge, i que la satisfacció personal, perquè esdevé un aprenentatge per pròpia descoberta, genera moltíssima autoestima, a part de que els nens estan supermotivats per aprendre. I finalment que el nen és un agent actiu en aquest procés, que per nosaltres és el més important.
I com ha de ser l'acompanyament per part de pares en aquest procés de la lectoescriptura?
En aquest concret o en tots en general?
Bueno, en el d'aprendre a llegir i escriure.
En el d'aprendre a llegir i escriure, jo crec que els pares han d'oferir un entorn ric, molts contes, moltes narracions, molt parlar amb els nens, molt poder estimular una mica el que és el llenguatge oral, el poder construir bé, el poder utilitzar un llenguatge correcte, el no projectar, ostres, aquest nen hauria d'estar fent. Bueno, doncs poder no, poder encara no ho ha d'estar fent. Depèn una mica del ritme de... I poder-lo, no sé, a vegades els pares no tenim idees i poder-se deixar assessorar. Dir, pues, escolta, com podria fer que el meu nen li generés l'interès, no? Pues, buscar idees, buscar propostes, buscar, no sé, pues, enviarem una carta a un amic durant l'estiu, aquest tipus de coses que pot generar l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura com una cosa divertida i com una necessitat que ells necessitin assolir.
Avui a l'Ofici d'Educar, mètodes per aprendre a llegir i escriure.
Quan em quedo molt quiet, tinc la capacitat de tornar-me invisible. I mentre que sóc invisible, dormo.
Que sigui important aprendre a llegir i escriure no vol dir que com més aviat ho fem, el nen progressi més. Maria Vinuesa.
Berta Puente, Ignasi Milé, creieu que a què es pot deure aquesta pressió social encara per aprendre a llegir i escriure com més aviat millor? Els pares ens angoixem quan els nostres fills si té alguna dificultat. Per què passa això?
Jo crec que els pares ens angoixem per moltes coses en general.
Sí, ja sé.
Però realment jo crec que estem fent un gir, però continuem sent una societat on el que ens és més fàcil és avaluar els resultats i ens costa molt fixar-nos en els processos i anem molt per paràmetres, no? Aquesta edat hem de fer això, aquesta edat hem de fer això, i cremem les etapes. I crec que això és algo que pequem molt d'això i que és important les tasques de les escoles preservar aquests ritmes, aquests ser més respectuosos amb les etapes maduratives i el poder estar aquí. Bueno, este és un camí que és feina nostra, en realitat.
Sí, bé, jo penso que és un tema que ve ja de fa temps, és el respecte a l'ésser humà, bé, això ja potser de la revolució industrial, i quan es té l'ésser humà com un objecte, com una màquina de produir, tot això afecta tota la part educativa, i una part més és qui aprèn més ràpid o qui sap més, la imatge aquesta d'Arwin de superar l'altre i lluita, i respectar un poc la individualitat de cada ésser i pensar que cadascú ha vingut a fer coses diferents. Aleshores, intentar que tothom sigui vàlid amb el mateix i tot això, estem capant moltes coses que probablement la societat necessita.
Doncs fins aquí avui aquest repàs de mètodes diversos per aprendre a llegir i escriure, per aprendre a viure, per a créixer. Gràcies, Vanessa Amat, professora de la UBIC, Universitat Central de Catalunya. Gràcies, Berta Puente, del mètode de Crolí. Gràcies, Ignasi Melé, de la pedagogia Waldorf. I gràcies a la Mireia Canyigaral, del mètode Montessori. Moltes gràcies a tots. Una forta abraçada i... Tant de bo els pares no ens angoixem, eh? Sí. Que veiem que és un camí plaent i molt enriquidor. Gràcies, una abraçada.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus, amb l'Eva Bach.
Lliçons del coronavirus. Avui, crear hàbits de la gratitud. Eva Bach, benvinguda.
Moltes gràcies. Bon dia, Elisabet. L'altre dia vam dir frases sobre la gratitud. Avui començarem una fórmula molt senzilla i eficaç per crear l'hàbit de donar les gràcies. És el següent. Dir gràcies més el nom de la persona més per aquella acció que li agraïm. Per exemple, gràcies, Elisabet, per donar-me aquest espai en el teu programa.
Gràcies a tu, Eva, per haver-nos compartit les teves reflexions i saviesa.
Moltes gràcies. Veus que bé, ho hem fet, la fórmula? L'hem fet perfecta. Per consolidar-ho i crear aquest hàbit, podem practicar, per exemple, dient tres gràcies d'aquestes a tres persones cada dia durant un mínim de 21 dies. Ja veus que no és molt cansat, això, eh? Perquè tres gràcies a tres persones amb aquesta fórmula tan senzilla aviat està fet. Ja que estem a final de curs i d'un curs tan difícil com aquest, podem fer extensible aquesta fórmula a família i escola i que a casa, cadascú, pensem i diguem dues coses a agrair a la família i dues coses a agrair a l'escola després d'aquesta situació tan difícil que hem viscut i ho fem arribar a l'escola. I d'aquesta manera senzilla. Més activitats, doncs, portar un diari de la gratitud, una llibreteta bonica, on anem anotant cada dia o cada quants dies o quan ens vagi bé, coses que agraïm. Dues activitats una miqueta més profundes, més a fons, que les diu la Rebecca Changlan en el seu llibre Los poderes de la gratitud. Una, tenen molt de sentit després d'una situació com la que estem vivint. Una diu, un exercici de gratitud vers alguna persona o experiència passada que ha estat difícil o ingrata i que en aquell moment no hauria estat possible agrair res, però ara sí. I llavors ella fa una sèrie de preguntes. Amb quins elements pots estar agraïda d'aquesta situació? Què has après? Què ha desenvolupat aquesta situació en tu? Quines qualitats ha desenvolupat aquesta experiència o aquesta situació que va ser difícil o que ha estat difícil? I en què ha contribuït a la teva vida i als teus valors actuals i a com ets tu actualment? I una altra, de la mateixa Rebecca Changlan, és la carta de la gratitud. La carta de la gratitud ens diu que tanquem els ulls i que pensem en alguna persona que ha fet o ha dit alguna cosa que ens ha canviat la nostra vida a millor i a la qual potser no li hem agraït o potser no suficientment. Potser també ara ens n'adonem d'allò que en aquell moment tampoc no vam veure tant, fent relació amb l'activitat anterior. I llavors diu que li escrivim una carta d'unes 300 paraules, que tampoc és molt, aquí anem més enllà de la fórmula senzilla del principi, i que li entreguem una carta escrita, en mà. Les altres gràcies es poden dir de paraules, però aquesta és en mà. Avui acabo, com no podia ser d'una altra manera, amb un gràcies profund, especial i majúscul, amb un gràcies de tot cor a tu, Elisabet, al teu equip i al teu programa per posar llum a l'educació, per humanitzar-la, per omplir-la d'esperança, de comprensió, de saber fer, de sensibilitat, també de gratitud, de suport i d'ajut a professorat i a famílies. Per tot això, Elisabet, gràcies per estimar tant i també aquest nostre i apassionant ofici d'educar.
Carai, Eva, gràcies a tu i gràcies a Catalunya Ràdio, que ens deixa fer l'ofici d'educar, oi que sí, Eva?
I tant, que sí, en tot l'equip i entro a Catalunya Ràdio, també.
Doncs
esclar
un
que sí.
Petonàs i una forta abraçada, Eva, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, de tot cor.
Escolta'm, a lo millor tinc raó.
I la setmana vinent, llibres per l'estiu. Acabem amb l'Ali Bigut i el millor idioma, l'amor. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons i fins a la setmana vinent. Roger Escapa, fins aquí un ofici d'educar.
Fantàstic, com sempre. Gràcies, Elisabet. Una abraçada.
El que sí que té el planeta Terra és que la gent parlem diferents idiomes. N'hauríem d'aprendre almenys 3 o 4. I si no, sempre ens queda l'amor. Ai, amor, ai, amor, l'amor és el millor que hi ha. Ai, 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 l'amor. L'amor és el millor idioma que hi ha. Ai, 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 ai. Pot ser que algun dia ens enfadem.
Okay.